Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Així que és possible saludar el conseller d'Interior, el senyor Miquel Buch. Senyor Buch, molt bon dia.
Bon dia.
Conseller, estem pendents que el BOE publiqui els detalls. Hem de dir que el BOE avui, a aquesta hora del matí, ha publicat la pròrroga de l'estat d'alarma. Però com que s'han de publicar moltes coses, s'ha publicat, diguem-ne, el que es va aprovar dimecres. Però no tenim la confirmació, la lletra petita, diguem-ne, de la desescalada, de quines zones són, d'algunes dels condicionants. No sé quins són els dubtes més grans que té ara mateix el seu govern, i particularment vostè com a responsable de la seguretat del país, i que, per tant, a partir de dilluns haurà de gestionar aquestes diverses fases per zones.
Bé, doncs ara mateix la preocupació més gran, i per això doncs tenim una especial atenció i un equip de treball pendent de que es publiqui el BOE i quines condicions són les que canviaran en aquestes tres regions sanitàries que hem proposat i que passaran a fase 1, que és el Pirineu Aran, Terres de l'Ebre i Conca de Tarragona. Doncs a veure quins canvis seran sotmesos. Tenim un full de ruta, que és el que ha publicat el mateix Ministeri, però volem veure-ho per escrit, perquè ja coneixem quines són les actituds per part de Madrid durant totes aquestes setmanes, que a vegades ha dit i després ha escrit coses diferents o contràries. Per tant, el que hem de fixar-nos és en el que s'ha escrit.
En aquest sentit, m'imagino que una de les coses significatives és veure, perquè a vostès els afectarà especialment, i de fet m'agradaria preguntar-li sobre això, com es gestiona que la mobilitat, diguem-ne, no? En el moment en què això es comenci a complicar una mica més, perquè pot ser, no sé si es produirà, però pot ser que en una situació molt extrema hi hagin regions de la mateixa comunitat autònoma que estiguin a dues fases de distància unes de les altres. Llavors, això com es garanteix que no hi hagi desplaçaments entre zones de fases diferents?
Bé, aquí una vegada més hem d'apel·lar a la responsabilitat i al civisme de la ciutadania, com hem fet des del primer dia, no? És evident que una situació d'aquestes s'ha de gestionar sempre des de la complicitat i la confiança amb la gent, no? I crec que ens avala també totes aquestes setmanes, tota aquesta actitud responsable que ha tingut la ciutadania d'evitar que hi hagués més propagació. I, evidentment, davant d'una minoria que existeix sempre, malauradament, que és aquestes persones que decideixen doncs saltar-se el que és en aquesta vegada ha sigut el confinament o tenir unes actituds irresponsables, doncs evidentment tens els cossos policials, ja sigui doncs els Mossos d'Esquadra, les policies locals o fins i tot també els agents rurals en tot el que fan a l'ambient en el medi ambient, no? Per tant, tens una sèrie d'elements en els quals doncs fan corregir una sèrie de conductes, en aquest cas, com els deia, irresponsables o fins i tot il·legals.
Li pregunto més directament, en aquest cas que ara mateix bàsicament estem parlant de tres zones respecte a tota la resta, es plantegen, per exemple, posar controls perimetrals, com va passar una mica amb la Conca d'Òdena, potser no amb aquella intensitat, però sí controls d'aquest tipus perquè no es produeixin desplaçaments de població entre, per exemple, la gent del Camp de Tarragona i la gent de l'àrea metropolitana o a l'inversa?
No, el controls perimetrals com el que es va fer a la Conca d'Òdena no és factible, bàsicament perquè el nombre d'agents que tens i el nombre de carreteres que hi ha doncs fa que sigui pràcticament impossible, no? El que sí està clar és que hi haurà controls, igual com, doncs miri, posem l'exemple de quan es fan controls d'alcoholèmia, tampoc es posen els Mossos a totes les carreteres vetllant perquè ningú dels que condueix per tot a les carreteres de Catalunya doncs hagi consumit alcohol, no? Ni tampoc es fa les 24 hores seguides a totes les carreteres. Per tant, doncs ja són controls aleatoris, seran controls aleatoris, dispositius determinats en una sèrie de zones concretes que seran els que vetllaran perquè doncs no es trenqui aquest confinament amb uns territoris en fase 0 i amb altres territoris en fase 1. De fet, ahir vam tenir una reunió també amb les policies locals d'aquestes tres regions. Els municipis que tenien policia local doncs van fer una reunió conjuntament al cos de Mossos d'Esquadra amb les policies locals per mantenir aquesta coordinació que hem mantingut des del primer dia, però ara amb aquesta nova normalitat o aquesta nova lògica que tenim, que és que hi ha uns territoris que estan avançant a una velocitat doncs més ràpida que d'altres, i per tant doncs com podem fer l'equilibri i el continuar mantenint totes les normes, tant a un costat com a l'altre, que ja són diferents.
Hi ha alguna via en especial o algunes vies que el facin patir més en aquest sentit? Zones més sensibles?
Bé, algunes concretes, no, jo li hauria de dir que totes, no, vull dir, està parlant amb el Consell Interior i per tant doncs, ens han de preocupar totes, però és evident que les vies més importants i fins i tot les secundàries de més ús, doncs segurament seran les que estaran més vigilades.
Conseller, la Moncloa deia que ahir a la seva roda de premsa, evidentment falta que el que es publica al BOE, que dins d'aquesta fase 1, dins d'una àrea sanitària o dins d'una província que està dins d'aquesta fase 1, els ciutadans es poden moure lliure. Vostès recomanaven que no surtin del seu municipi. Per tant, aquí tenim una diferència significativa. Per exemple, ara posant un cas que gent del Camp de Tarragona pogués anar o no a Reus a veure familiars. Vostès recomanen que no, el govern espanyol ahir va dir que sí que es podia fer. Tornem a tenir una situació d'aquestes d'informacions contradictòries. A qui hem de fer cas?
No és que recomanéssim que no, és que pel que hem vist que ha anat publicant el BOE, doncs veiem de que la possibilitat de moure's dins d'una mateixa regió sanitària, doncs si no canvien les coses en el BOE que han de publicar, doncs no es pot. Miri, vostè ha de rescatar el BOE del passat 3 de maig, no? En el qual, si se'n recorda, hi havia quatre zones de l'estat espanyol que permetien passar a fase 1. Si se'n recorda, és Formentera, La Gomera, El Hierro i La Graciosa, no? Són quatre illes, una de les illes Balears i les altres tres de les illes Canàries, en les quals aquests ja passaven a fase 1. Si vostès miren el que ha publicat el BOE, doncs no els permet fer segons quines coses. Per tant, què hem d'entendre? Què hem d'interpretar? Que aquestes quatre illes estaven en fase 1 total, en fase 1 restringida, en fase 1 al 50%, això és el que tenim. A partir d'aquí, doncs, s'ha d'interpretar tot. I a partir d'aquí, nosaltres, veient el que ha escrit sempre el BOE, fixi's que des del primer dia vam quedar escamats de que sortia el president de l'estat espanyol, el senyor Sánchez, i deia una cosa i el BOE en publicant una altra. Hem vist com al llarg d'aquestes setmanes anunciaven que al dematí sortia un BOE i el publicaven a última hora de la nit, a mitja hora escassa, de que entressin en vigor les noves normatives que es publicaran en aquell BOE i, per tant, tenia una afectació a tothom. Per tant, allò que diu gat escaldat amb aigua té i en té prou, doncs miri, nosaltres quan ho veiem al BOE, a partir d'aquí podem començar a fer. Perquè hi ha hagut més d'una improvisació amb tot plegat. I jo entenc que és difícil, perquè aquí, primera, no hi ha res fàcil en aquesta vida. Però gestionar això segur que és difícil. I és per això que ara mateix el que menys necessitem és aquesta improvisació, és aquesta inseguretat que ens està donant, doncs en aquest cas, el Madrid, no?, o el govern d'Espanya. Per tant, quan ho veiem escrit, a partir d'aquí, nosaltres intentem desxifrar de la forma més fàcil, més senzilla d'explicar a la ciutadania què és el que diu aquell BOE i donar la informació a la ciutadania. Per tant, no és que hi estiguem ni a favor ni en contra de que la gent es pugui moure dins d'una mateixa regió. El que diem és que les coses han d'estar clares i un cop estiguin escrites, a partir d'aquí, publicades al BOE, a partir d'aquí ens posicionarem a favor o en contra d'una cosa.
Abans em parlava d'irresponsabilitat. Ahir va dir que han detectat situacions que no els agraden. Fins a quin punt hi ha aquestes situacions, aquesta irresponsabilitat per part d'un grup de la població?
Bé, jo crec que tots no, segurament tothom no hi pot anar, però molta gent sí que, doncs, des de la recuperació de la possibilitat d'anar a treballar, doncs hi ha una certa mobilitat, des de la possibilitat de sortir a passejar amb els fills hi ha una mobilitat, des de que es pot fer esport hi ha una mobilitat, i per tant veiem gent pel carrer. I veiem actituds absolutament responsables en les quals doncs, es garanteix aquesta distància de seguretat, en el cas doncs, que es porten doncs, una sèrie de mascaretes de protecció, veiem unes actituds responsables i veiem també l'altra cara de la moneda, doncs, persones que no guarden aquesta distància de seguretat, persones que no porten mascareta, i és que ara és molt important, ara, que tornem a obrir les possibilitats de sortir al carrer, d'anar a treballar, de fer esport, doncs ara mateix el que és més important és continuar treballant amb tota la tensitat, amb tota la Parlem de mesures de protecció, totes les mesures de protecció agudes i per haver-hi. O sigui, què vol dir ara això? De que si jo, ara que estic en la fase de que estic tornant a una fase de normalitat, ara jo no mantinc aquesta tensió, doncs és molt evident que és molt probable que tinguem algun altre tipus de rebot en el que fa a la malaltia. I això seria, doncs, una adversitat molt gran que podríem tenir dins del mateix país o dins de la mateixa gent. Per què? Perquè si ara mateix hem de tornar enrere, si ara mateix hem de tornar a autoprotegir-nos, doncs jo crec que seria haver llançat totes aquestes setmanes d'esforç per part de tanta i tanta gent a llançar-los per la finestra. I crec que això, doncs, no seria el que necessita aquest país. El que necessita aquest país és anar avançant cap a una normalitat, però anar-la avançant amb totes les mesures de seguretat possibles. Per què? Doncs perquè en el cas que hi hagin rebrots, siguin molt mínims, que tingui la capacitat del sistema de salut d'absorbir-los i de que no hi hagi una propagació elevada.
Per tant, entenc que vostè creu que hi ha hagut relaxament? Té la sensació que hi ha molta gent relaxant-se?
No és que digui que hi hagi molta gent relaxant-se. Dic que hem vist dues cares, no? Hem vist gent que ho està, doncs, garantint aquestes distàncies, que està portant la mascareta, que, doncs, està permanentment amb aquesta higiene de mans, que segueix totes les recomanacions. Atenció, també ho fa per la seva salut pròpia, eh? No és una feina altruista pels altres, sinó que també mires per tu mateix i intentes protegir-te tu mateix, no? Però és ben cert que potser jo ara mateix, doncs, tinc aquest virus dins el cos, encara no s'ha manifestat i, per tant, encara no he tingut simptomatologia, i si jo surto pel carrer i no porto la mascareta i no guardo aquesta distància de seguretat, és possible que jo la sigui propagant entre altres persones.
Com casa això, conseller, amb el fet que ara, per exemple, s'estan practicant un terç de les sancions o un terç de les detencions sobre l'estat d'alarma que fa, per exemple, un mes, si ara hi ha més gent al carrer i hi ha més imatges de certa irresponsabilitat?
Bé, crec que en vam parlar ja fa dies, no? La dificultat de garantir que tothom està seguint la normativa ara és major. O sigui, quan vostè té un confinament total en el qual la gent només pot sortir a comprar o només pot sortir per causa de força major, doncs és més fàcil trobar persones pel carrer i demanar o preguntar què és el que fan, què deixen de fer i, doncs, saber si la seva sortida al carrer, doncs, s'adequa a la normativa o no. Quan obres la porta a que hi hagi molta més gent al carrer, doncs és evident que ens puja que ens baixen les actes. És normal, és evident. Per què? Doncs perquè jo puc sortir amb pantalons d'esport, sortir a córrer, i mentre estigui dins la meva franja, doncs ningú pot dir res. Puc sortir amb el meu fill a passejar i puc demostrar que estic a un quilòmetre de casa o no, però no puc demostrar quan he sortit o quan no he sortit. Per tant, com que s'amplia les possibilitats de que hi hagi gent al carrer, és més difícil, és evident, és més difícil que hi hagi més actes.
Ens fan algunes preguntes alguns oients. Conseller, per exemple, un oient que ens diu que viu al barri de Sant Martí de Barcelona amb el seu germà i pregunta si pot anar els dos en cotxe a comprar la boqueria, per exemple.
Bé, en principi, anar a comprar, es pot anar a comprar, i sempre es parla de municipis, concretament, si jo no recordo malament, no parla de districtes. El BOE no ha dividit la ciutat de Barcelona en districtes. No. Per tant, doncs, estaries dins el teu municipi, per tant, doncs podries anar a comprar, sí. Mm-hmm.
Hi havia un altre oient que deia que en la fase 1 de desplaçament en vehicle particular, deia si han de ser dins del vehicle. Sap que a partir de la fase 1 es poden desplaçar persones, diverses persones a dalt d'un vehicle, si totes han de ser del mateix nucli familiar.
No té per què. Mentre es guardin les llicències de seguretat i, per tant, doncs, si, per exemple, tenim dues fileres, no? La filera de davant i la filera del darrere, doncs mentre hi hagi a la part del darrere, hi hagi, per entendre'ns, un ocupant a cada costat de les portes, i no al mig, doncs en principi no hi hauria d'haver-hi problema.
Per altra banda, hi ha una qüestió que jo crec que molta gent s'està preguntant, i sobretot a les Terres de l'Ebre, les comarques de Tarragona, etc, que tenen a veure amb una de les qüestions que més està esperant la gent quan s'entra a la fase 1, que és poder fer trobades familiars o poder fer trobades amb amics. Hi ha una qüestió que aparentment, i evidentment falta que ho publiqui el BOE, però pel que ha explicat explicat una vegada i una altra, s'ha explicat des de Moncloa, és que s'hauran de respectar les mesures, per tant, les distàncies de seguretat. Com es pot fer això a dins d'una casa, per exemple, conseller?
Bé, doncs, evidentment hi ha unes certes complexitats, no? Però és evident que si hi ha una trobada doncs, familiar dins d'un habitatge, doncs és molt difícil que tots tinguem la mascareta. Sí que seria molt més factible quan hi ha doncs, un espai més ampli, com pot ser un jardí o una terrassa, doncs això seria més factible. A partir d'aquí, doncs clar, tampoc no pots d'alguna manera reduir, si hi ha la possibilitat de trobar-se la gent, doncs reduir o limitar en funció dels metres quadrats que tens a casa teva. Per tant, aquí el que hauríem de fer doncs, és mantenir tot el possible aquesta distància de seguretat. Segurament doncs, les abraçades i els petons que ens faríem normalment, doncs, mirar de limitar-los o de no tenir-los i deixar-ho per més endavant. Però és evident que mica en mica ens anirem trobant amb situacions com la que comenta vostè o un oient i milers de situacions que ens anirem trobant. Per tant, aquí, encara que el BOE no ho tingui escrit, doncs, jo crec que el que hem d'aplicar és sentit comú. Sentit comú.
Conseller, el pas més complex quan estàvem parlant de fases, m'imagino que serà l'activació de la fase de desconfinament de l'àrea metropolitana i particularment de Barcelona ciutat. Amb quin horitzó temporal treballen? Perquè ara mateix ja s'ha descartat des del propi govern de Catalunya, Barcelona, l'àrea metropolitana, etcètera, no passem a fase 1. En quant de temps pot ser que arribem a passar o a demanar que es passi a fase 1?
Bé, això, el calendari posar dates, ho deixem per Madrid. Si s'hi fixa, Madrid va posar una sèrie de dates, nosaltres estem totalment en contra, perquè és generar unes expectatives o la possibilitat de generar unes expectatives que potser no es poden complir. Per què? Perquè no depenen de tu. O sigui, el Departament de Salut el que està fent és analitzant permanentment tots els territoris, quina és la realitat, quines són els ingressos, quins són els UCIs, quins són els positius, quin és el nombre, malauradament, de persones que ens deixen, i en funció de tots aquests paràmetres i la capacitat que podia tenir el Departament de Salut perquè en el cas que hi hagués un rebot de poder-lo absorbir, doncs són els paràmetres que ens marquen de quan podem canviar de fase. I seguim aquests criteris de responsabilitat. A partir d'aquí, si el Departament de Salut veu plausible que en els propers dies doncs, hi hagi alguna altra regió més, a part d'aquestes tres, que pot passar a fase 1, doncs es posarà sobre la taula. És evident, el que no farem serà, com em sembla que han fet d'altres, és proposar un canvi de fase quan no s'està preparat.
Ahir vam saber també que els governs autonòmics podrien tenir permís per canviar les franges, les famoses franges horàries de sortida, de criatures, de gent gran, per fer esport, etc. No sé si els hi ha arribat confirmació a vostès, això.
No, no ens ha arribat confirmació, però torna a ser una vegada més allò de que Catalunya va proposar les franges, Madrid ens va dir que no, al cap d'unes setmanes va dir que sí, al cap d'uns dies va proposar unes franges i ara retorna a Catalunya la capacitat de posar aquestes franges, no? Per tant, és, bé, sembla sentit comú que n'hi ha molt poc.
Per part del govern de Madrid?
Evident.
Tenen poc sentit comú.
Bueno, miri, és que si vol li poso un altre exemple, però que nosaltres proposem que la gent pugui sortir al carrer per unes franges i recordin que vam estar explicant que ho fèiem des d'un punt de vista de salut, evidentment, de la lluita contra la Covid-19, per tant, un punt de vista epidemiològic de com podem permetre o com podríem deixar que la gent, sobretot els infants i la gent gran, pogués sortir al carrer des del punt de vista epidemiològic, però també des del punt de vista de salut, també psicològica, no? De persones, adolescents, infants, que han estat tancades a casa en aquell moment, portant 5-6 setmanes tancats a casa, de que enteníem que era bo que també poguessin sortir. A partir d'aquí, doncs, posàvem unes mesures correctores a la sortida, que era, doncs, posar unes franges. Si se'n recorda, Madrid la resposta immediata va ser que no. I al cap d'uns dies va ser que sí. I al cap d'uns dies va ser proposar unes franges. I ara, com que veu que té algun altre problema amb aquestes franges, perquè hi ha algú que li qüestiona, doncs, a partir d'aquí, torna la pilota cap a, en aquest cas, cap a Catalunya i diu, bueno, doncs escolti, m'hi decideixin vostès, perquè allò que li vaig dir que no, que després li vaig dir que sí, que després ho vaig fer com hi ha gent que em critica, sap què? Faci-ho vostè, que això em porta problemes.
Conseller, canviaran, per tant, les franges vostès?
Doncs ho analitzarem. Quan tinguem nosaltres la capacitat de fer-ho, evidentment, ho analitzarem, se seguiran els criteris tècnics i més, diguem-ne, acurats en funció dels experts que compta el govern de la Generalitat de Catalunya, i a partir d'aquí doncs, es faran les propostes. I no em pertoca a mi, com a conseller d'Interior, dir-li si li canviarem o no li canviarem. Això anirà en base del que ens diuen els metges, dels que ens diuen els psicòlegs, dels que ens diuen...
Sí, home, però vostès tenien una proposta que no es va aplicar, es van enfadar molt perquè no s'havia aplicat, que depèn de Protecció Civil i que depèn de la seva conselleria. Deu saber si tenen interès de canviar o si els hi sembla bé les franges tal com estan plantejades fins ara.
Sí, no és que ens enfadéssim molt, és que és el que li he explicat abans. Que va ser que no, després va ser que sí, després va ser diferent i ara t'ho torno. Per tant, vull dir, ens demostra quina ha sigut la gestió de totes aquestes setmanes per part de Madrid, de quina ha sigut la gestió contra la Covid-19. A partir d'aquí, doncs, miri, jo d'entrada, i pel que vaig veient, jo crec que hi ha una franja horària que nosaltres vam replantejar també, que era la migdia. Les hores de més irradiació solar, el que no pot ser és que l'administració, doncs en un estiu normal o en una primavera normal, recomanem que les hores de màxima radiació solar doncs no hi hagi, no es prengui el sol, no es vagi pel carrer, sobretot els infants, i que just en aquestes hores doncs sigui la franja que puguin sortir els nens. Doncs no acaba d'anar acompanyada d'una cosa amb l'altra, no? Per tant, és probable, és possible que es revalorin quines són les franges que ara tenim ara mateix i es puguin proposar unes altres. Però ara per ara el que estem fent vostè i jo és especular. Això qui decidirà i qui farà la proposta, evidentment, seran els tècnics de Protecció Civil, els tècnics de Salut i totes les persones que, doncs, amb qui hem confiat o treballen per l'administració fruit dels seus coneixements i la seva expertesa.
Bé, jo només apuntar que jo no especulo, jo només li faig preguntes, conseller.
No.
Però
sí,
de totes maneres, ja l'entenc. Però de totes maneres, el que m'està apuntant vostè és que és altament probable que aquestes franges, tenint en compte el que vostès ja van proposar, de 2 a 4, per dir alguna cosa, que són les hores de màxima exposició del sol, o de 2 a 5, les criatures no surtin. És altament probable.
Jo no li dic ni si és altament probable ni no. Jo entenc que vostè vulgui que jo li digui si serà sí o si serà no. Jo li dic, ho li diré. Li diré, però abans ens han de deixar-ho fer i després es procedirà a un procés d'anàlisi i de valoració. I un cop estigui fet tot això, aleshores vostè em tindrà aquí en aquest programa explicant-li del sí i el no i el per què.
Només per recordar els oients, recordem que el que plantejava la Generalitat abans d'arribar a aquestes franges del govern espanyol va ser que les criatures de fins a 5 anys sortir de 11 a 1 i pels de 6 a 13 de 4 a 6 de la tarda. Bueno, en aquell cas va ser de 6 a 18, però va ser retallat. Bé, no sé si sap alguna cosa de les proves que s'havien de fer els Mossos d'Esquadra, conseller.
S'estan realitzant.
Ja s'estan fent.
Aquest dijous, crec que és dijous, avui són dissabte, sí, des de dijous s'estan realitzant les proves.
Es farà tothom?
Es fan a qui doncs, li pertoca fer. No es fan en els 17.000 agents, sinó en una sèrie de llocs determinats. Vostè sap que tenim un pronunciament judicial en el qual marca a qui se li ha de fer i, per tant, doncs, ja seguim aquest pronunciament judicial i també seguim la competent en matèria de salut pública, que és el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que també marca quines són les vegades que s'han de fer. Per tant, sota aquests criteris, nosaltres anem seguint els mandats.
Clar, imagino que hi ha una pila de gens que continuaven a casa sense saber exactament si haurien de continuar. I de quanta gent estem parlant?
Bé, passàvem dels 1.500.
Dels 1.500. 1.500 agents absolutament aturats perquè no hi havia testos. Per què no s'ha fet abans, això, conseller?
Doncs, miri, nosaltres el que sí era... teníem ganes de fer-ho des del primer dia, i de fet el mateix cos de Mossos d'Esquadra es va adaptar a aquesta realitat i per tant doncs va fer tots els esforços per poder-los anar fent, però vostè sap que fruit d'aquesta sentència judicial i fruit també del pronunciament que ha tingut el Ministeri de Sanitat amb tot plegat, doncs això ha generat que un retard d'unes setmanes en poder doncs aplicar-ho, no? Per tant, ha sigut una difícil gestió. Em consta que el Departament de Salut doncs aquestes 3 setmanes no ha estat de braços creuats, sinó que ha estat buscant solucions i a partir d'aquí, un cop ja ens l'ha proposat, nosaltres els comencem a exercir.
Conseller, i d'altra banda, també reclamaven, i en fi, des de la màxima autoritat dels Mossos d'Esquadra, no política, sinó funcional, també reclamaven que es pagués alguna compensació als agents de Mossos per la feina d'aquests mesos. Com està aquesta situació?
Bé, doncs, està està buscant una solució, és evident, i és que és, una vegada més apel·lo al sentit comú, entenc que no seria lògic de que doncs, el Departament d'Interior, que té tres cossos de seguretat i emergència, Protecció Civil, Bombers i Mossos d'Esquadra, doncs que davant d'una lluita com la que hem tingut, que ha estat una lluita aferrissada i un compromís molt important per part dels treballadors públics d'aquests tres cossos, doncs que dos tinguessin capacitat de cobrar una gratificació i un tercer cos no. Això no té sentit comú, no? Si això ho apliquem amb els treballadors públics i doncs la voluntat és de que la part dels treballadors públics que han fet front d'una forma més intensa amb la Covid-19, doncs tinguin aquest agraïment, doncs és evident que els hi hem de posar tots, no? I no pot ser que excluguem a ningú.
Acabo, conseller. Ahir es va saber que la Guàrdia Civil havia detingut a Barcelona un seguidor d'Estat Islàmic, un potencial terrorista que pretenia cometre un atemptat. Sap alguna cosa d'aquesta operació, els objectius, quan pretenia atacar, en quina situació es trobava?
No, el que sí que puc dir és que el mateix cos de Mossos d'Esquadra, igual com els altres cossos policials, hi ha unes èpoques a l'any que poden tenir més intensitat amb que hi hagi persones que s'inspirin doncs, a fer algun tipus d'acte terrorista i, per tant, doncs, intensifiquen la feina i les investigacions en aquest camp. No? Un cop s'intensifiquen les investigacions, si hi ha quelcom es posa a disposició del jutge, i el jutge, a partir d'aquí, normalment, com és aquest cas, decreta secret de sumari, i a partir d'aquí, fins que el jutge no autoritzi a que vostè, jo i la societat en general tinguem la informació concreta, doncs no podem saber.
Els Mossos estaven al cas d'aquesta operació, en tot cas?
Doncs és una informació que jo no, ara mateix no li puc confirmar ni desmentir.
I l'última, hi ha hagut, no sé si estem en aquest moment sensible que ens deia vostè, de possibilitat de gent que vulgui cometre atemptats?
Bé, jo crec que el que ha demostrat els darrers anys, no a Catalunya, sinó a nivell mundial, és de que bé, és un element en el qual doncs, s'hi ha d'estar sempre amb un ull posat, no? I per tant doncs, no ens podem relaxar, sobretot els cossos policials i concretament les àrees d'investigació en tot el que és la matèria antiterrorista. De fet, vostè recordi que estem a un punt per sota de la màxima alerta antiterrorista en tot l'estat espanyol, no? Per tant, doncs, no es pot descansar en aquesta feina. Més enllà de si ara és més propens o si el mes que viu serà menys, doncs miri, doncs sí, segurament que hi ha moments que som un punt més àlgids o en funció també del que va succeint arreu del món, perquè a vegades doncs, tampoc no respon a un mes en concret, sinó que també respon a algun posicionament o a alguna cosa que ha passat en algun altre estat d'un altre continent i que això doncs provoqui que hi hagi algú doncs, que també tingui alguna actitud doncs, més beligerant i, per tant, doncs, vulgui inspirar-se a l'hora de fer algun atemptat. Per tant, avui per avui el que hem de fer és que els 365 dies l'any, 24 hores al dia, doncs, tenir les nostres cossos policials molt actius en aquesta feina, en la lluita antiterrorista.
Ha continuat havent-hi amenaces terroristes en ple confinament?
Bé, les amenaces terroristes, jo li torno a dir, no podem deixar de tenir-les, malauradament, no? I, per tant, doncs, el que no farà el Departament d'Interior és demanar als Mossos d'Esquadra que deixin d'estar pendents de tot això. Per tant, les amenaces terroristes estan vives. Recordo, estem un punt per sota de l'alerta màxima antiterrorista a tot l'estat espanyol. Crec que tots els països estem afectats. Catalunya ho vam viure en primera persona el 17 d'agost del 2017. Per tant, doncs ara hem d'estar permanentment pendents d'aquesta situació.
Conseller Buch, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.